7 minuts per sobre de les 10 del matí, moment ara per al nostre espai de seguretat ciutadana amb Mossos d'Esquadra. Com sempre, ens visita la gent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, Víctor Corbatón. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé.
Avui amb aquesta pluja, però s'agraeix també, no?, que per la sequera doncs, comenci a ploure amb ganes.
És necessària aquesta pluja, mm-hmm. Sí.
Va, anem avui amb diversos temes i és que, si et sembla, comencem amb una notícia que sortia ahir al vespre i és que des de primera hora del matí doncs, els equips d'emergència, bombers, sobretot és qui va fer una tasca importantíssima, van rescatar del seu pis aquí al Prat a un home amb obesitat mòrbida i amb síndrome de Diògenes. No sé què ens pots explicar sobre el tema.
Sí, durant el matí d'ahir ens van activar per aquest incident, no? Hi havia una persona amb dificultat, amb impossibilitat de sortir del seu immoble per la seva situació personal. Durant aquest incident o aquesta actuació van participar bombers, policia local i Mossos. També va haver d'activar-se una retroexcavadora, no?, per poder ajudar aquesta persona a poder sortir del seu immoble. I finalment es va poder fer aquest rescat, no?, i que aquesta persona anés a un centre sanitari per acabar de mirar la seva situació.
Mm-hmm. Clar, perquè a més no només hi havia la dificultat del pes d'aquesta persona, que eren 250 quilos, sinó que també estava el seu domicili ple de deixalles, no? Com va ser es va haver de dur a terme, doncs, tota la retirada d'aquestes deixalles?
Per aquest motiu, per la gran quantitat d'objectes que tenien a l'interior del domicili, es va haver d'activar aquesta retroexcavadora per poder treure la quantitat d'objectes que hi havia, no?, per poder fer aquest rescat.
Uh-huh. I anem ja al dia a dia. Si nosaltres com a veïns doncs tenim dubtes que alguna persona pugui patir la síndrome de Diògenes o que pugui estar a casa amb unes condicions que no són òptimes, què és el que hem de fer?
Com sempre, no?, s'ha de trucar al 112 per informar, no?, d'aquesta situació, depenent quin sigui el problema o quin sigui la necessitat. El 112 ja derivarà a la part d'emergència que sigui la necessària, no? També a través de serveis socials es pot parlar amb el servei social d'Ajuntament per informar, no?, d'aquesta situació d'aquesta persona, no? L'Ajuntament del Prat té diversos serveis socials, no?, que poden ajudar, que es poden contactar amb ells per ajudar aquesta persona.
Mm-hmm. Clar, en aquest cas també els serveis d'acció social de l'Ajuntament també es van desplaçar fins a aquest operatiu i també aquesta persona no tenia en aquest cas oberta cap fitxa dins dels serveis socials, que això també és molt important perquè si ja tingués aquesta fitxa oberta doncs li podrien haver estat fent un seguiment que en aquest cas doncs no va ser possible. Anem, si et sembla, amb més temes. Anem a parlar una mica de la sessió d'avui del que volíem parlar com a eix central i és que volem parlar sobre aquestes compres a internet que moltes vegades doncs no són tot lo segures que haurien de ser, no?
Sí, tenim un increment, no? Gran part de les denúncies que es fan ara són aquestes estafes bancàries. I per aquest motiu volíem parlar, no? Ja hem parlat en diverses sessions anteriors, no? De compres al dia de Black Friday. Bueno, hem fet diverses sessions parlant d'això, però encara hi ha així, no? L'índex, no? d'aquests fets està pujant, no? I és dels grans que tenim, no? I per aquest motiu volíem parlar, no?, i donar una mica de consells de seguretat. Uh-huh. Perquè la gent no pateixi aquest tipus de fets delictius.
Clar, perquè ens comentaves dies especials com Black Friday o èpoques així, per exemple, com èpoques nadalenques o rebaixes, són èpoques on hi ha més fraus d'aquest tipus, és a dir, on augmenten? Clar. O és lineal durant tot l'any?
No, augmenten en aquestes dates, la gent compra més, utilitza més les compres online, i per aquest motiu el número d'estafes o de fets delictius augmenta.
Uh-huh. I quines són les principals estafes en aquest àmbit?
Bueno, al final hi ha dos tipus d'estafes, no? Bàsicament, després podem desgranar, no?, aquestes estafes en més tipus. Però bàsicament són aquestes on a través o perquè tu mateix dones la informació sobre les teves dades bancàries o accedeixen al teu dispositiu per obtenir aquestes dades bancàries, i per altra banda està aquest fet delictiu, no?, que tu compres, fas aquest ingrés directament a través d'una pàgina fraudulenta, a través d'algun tipus d'estafa, no?, que fas el pagament directe d'aquests diners, no? Ja sigui mitjançant Bizum o mitjançant una transferència.
Clar, potser el fet de les pàgines dels bancs que siguin fraudulentes, això cada vegada ho fan més professional i semblen més reals, més realista, i pot ser més difícil de trobar aquest error o aquest principi d'estafa. Però en canvi hem d'anar molt en compte en no fer pagaments, en no fer Bizums, en no fer cap tipus d'això de pagament a ningú que veiem que tingui un mínim de desconfiança, no?
Aquestes situacions que són diferents, no?, que són noves, no?, a millor que reps un avís de l'agència tributària, no?, de que has de fer un ingrés o has de fer un pagament, que no són habituals, perquè tu ja portes molt de temps fent la renda, no?, i mai t'han demanat això, no? Pues el que hem de fer és fer una comprovació prèvia, no?, abans de pagar, abans de fer, o del teu banc, no?, que et demana també fer un pagament, no? Això no són fets normals, no?, que et demana el banc fer algun pagament o un ingrés. Pues fem la comprovació, no? Truquem al banc, truquem a l'agència tributària, no? Comprovem que això sigui veritat o al canvi que sigui una estafa, no? I d'aquesta manera comprovem si és veritat o no.
Clar, tot i que siguin a vegades compres recurrents i tal, hauríem d'intentar sempre fer aquesta doble... assegurar-nos dues vegades que això és tal com toca i no ens estan estafant. Hem d'utilitzar aplicacions amb seguretat. Quin tipus d'aplicacions amb seguretat hem d'utilitzar?
Primer hem de comprovar que aquesta pàgina sigui oficial, no? A través de
com, Madrid, com podem saber-ho, això?
A través, primer, de l'HTTPS, no? Que a dalt de on està el buscador, no? Surt l'HTTPS, que vol dir que és una connexió cifrada, no? Que és molt més segura que si no té aquesta S final. Després també surt el candado, no? que et dona aquest, a vegades el candado està verd, groc, vermell, no? Pues, si cliques al candado et dona informació sobre que si aquesta connexió és segura o no és segura. També surt a les cookies que té aquesta pàgina. Després, una altra cosa que hem de comprovar és els comentaris que tingui aquesta pàgina. Que si té bons comentaris o comentaris normals, pues podem donar-li fiança, no? Si no té comentaris o té molt pocs, pues llavors no podem donar aquesta fiança, no?, aquesta pàgina. Després també la forma de pagament és una forma de comprovar si aquesta pàgina és segura o no segura. Normalment sempre totes les pàgines et donen diverses formes de pagament, no? Per PayPal, amb transferència bancària, amb targeta, no? Sempre, quasi totes, et donen diferents formes de pagament. En canvi, les que són fraudulentes només et deixen pagar amb targeta. Encara que surti a anunciar que pots pagar amb PayPal, sempre te reenvia
el
pagament en targeta. Llavors és una cosa de les que hem de desconfiar, no? Si això ens passa, pues, ja podem pensar que aquesta pàgina pot ser fraudulenta.
Clar, també hem d'intentar comprar en pàgines que utilitzem més habitualment, que sapiguem que són segures, i no aventurar-nos a això, el que deies, a comprar pàgines que potser no coneixem o que ningú del nostre voltant coneix, o que no hi ha bones referències, o que no hi ha referències directament, no?
Clar, també una cosa que ens ha de cridar molt l'atenció és els preus, no?, dels objectes. Si són molt barats, això és que alguna cosa hi ha. No és normal, no? Si en una pàgina oficial té un preu, pot haver una petita diferència, no? Però no una gran diferència. Això s'ha de cridar l'atenció, no? I ens ha de fer dubtar sobre aquesta pàgina.
Un altre dels temes és aquesta rebuda de missatges, tant SMS com correus electrònics, perquè, per exemple, aquí a la ràdio aquests darrers dies hem rebut un SMS d'un número espanyol, normal, en què diu «Mama, mi teléfono está roto, este es mi nuevo número de teléfono, estás en casa, puedes enviarme un mensaje en WhatsApp», i aquí comença, per exemple, un tipus d'estafa. O també els correus electrònics, que ara són molt habituals, aquests correus d'empreses d'enviament fraudulentes que diuen que no s'ha pogut entregar la comanda o s'han de pagar unes tasses de la comanda i et fan picar un enllaç i fer tot un seguit de passes. Això com podem veure que és una suplantació d'aquestes pàgines?
Fàcilment, no? Aquest de la filla, si tu truques telefònicament al número del teu fill o filla i li preguntes «has canviat el número?», ja està, no? Són estafes, no? També aquesta de l'empresa, no? de transport de mercaderies. Són estafes que si tu no has comprat res, no pot ser que hi hagi aquest problema, no? I si tu has comprat alguna cosa, fes la trucada i comprova que això és cert. Normalment no són coses habituals, no? Que una empresa de transports et faci pagar perquè s'ha aturat a l'aduana o per qualsevol cosa. No és una cosa normal, no? Tu pagues en el moment de comprar l'objecte i t'arriba i ja està. No has de pagar enmig d'aquest transport suplements. No?
Clar.
Si passen aquestes coses, doncs hem de desconfiar, no? Trucar a l'empresa, trucar al teu fill o filla o a la teva mare o pare i comprovar que això és cert. Sempre fer aquesta comprovació. No costa res fer una trucada a aquesta empresa, a l'agència tributària, a Mossos, perquè també va haver un temps, no?, que hi havia una estafa, que t'arribava un correu que et deia que havies fet qualsevol delicte i que havies de pagar una multa. No, pues no costa res. No és una forma habitual que els Mossos o la Policia Nacional o qualsevol tipus de policia falli, no? No t'envia un correu electrònic per pagar una multa, no? Pues fem aquesta comprovació, no? Fem aquesta trucada de comprovació i llavors ja ens informaran si això és cert o no és cert.
Després, un altre dels punts és que moltes vegades ens arriba un correu electrònic explicant que s'ha vist compromesa la contrasenya o el compte electrònic. Què hem de fer en aquest moment? Perquè moltes vegades no li prestem gaire atenció. Pensem, mira, he obert el correu amb un altre mòbil i haurà estat això o tal, no?
Sí, hem de confirmar, no? Hem de confirmar i tenir clar, no?, que podem, si s'ha canviat la contrasenya, podem anar a través d'un altre dispositiu a actualitzar aquesta contrasenya i no tenir aquí problema, no? També és important no deixar sempre enregistrada aquesta contrasenya dintre del nostre dispositiu, no? Perquè si poden accedir al nostre dispositiu, poden accedir tant a la contrasenya com a vegades a la nostra dada bancària, no? Si habitualment ja la deixem gravada, no?, aquesta contrasenya, o la deixem gravada el número de compte per fer qualsevol tipus de compra, pues si entren al nostre dispositiu, ja sigui a través d'un virus, algun enllaç o el que sigui, poden accedir a aquesta informació, no? A través del wifi també seria del wifi públic, no? També poden accedir al nostre dispositiu. Llavors, quan estem connectats en un wifi públic, no hem de compartir aquest tipus d'informació.
Clar, moltes vegades et surt el missatge de aquest wifi no és un wifi públic, pot ser que més persones estiguin tinguin accés a la teva informació, no?
A través d'aquest wifi, si tu et connectes, et poden accedir al teu dispositiu. Llavors no hem de compartir o no hem de tenir gravades aquestes contrasenyes ni aquestes dades bancàries.
I un altre dels temes és el tema dels segrestos virtuals. Explica'ns què és això, els segrestos virtuals.
Això és molt semblant al missatge aquest de que he canviat el telèfon de la teva filla. I reps un missatge, una trucada telefònica, no?, on diuen que han segrestat el teu fill o filla. I que per fer, bueno, perquè s'acabi aquest segrest, has de pagar una quantitat de diners, no? Que comença a ser molt alta, però quan ja comencen a parlar amb tu, al final accepten qualsevol tipus de pagament. No, pues, és un tipus d'estafa que s'està donant, és un tipus d'estafa que igual s'ha de comprovar, no? Normalment el que fan, no, aquestes persones, no, quan tu truques a, o penges aquesta trucada i truques a la de teva filla, no, el que fan és tornar a estar trucant-te tota l'estona perquè tu no puguis
comprovar, no?
Connectar-te o comprovar, no, que la teva filla o el teu fill estigui bé, no? I va bé conèixer, no, aquest tipus d'estafes perquè de maneres molt similars ho fan, no? Al final el que volen és que facis un pagament i al final, pues, això comença amb preus elevats, no? De 10.000 euros i al final acaben amb 1.000 euros o el que sigui, ja es conformen, no? Al final són estafes a l'atzar, no? Igual que aquest missatge, millor la persona que rep aquest missatge o aquesta trucada no té fills. Quan tu dius que no te fills, pues ja pengen, no? Però, però si coincideix, no, que tens fills amb aquesta por, no, aquest neguit, no, que et dona, no, que hagin pogut segrestar el teu fill, són coses que a un pare, no, una mare, pues, li fan molta por i s'aprofiten, no? Al final són estafes, s'ha de comprovar tot i intentar evitar, no, que... Coneixer-les, no? També dintre de la nostra pàgina web de Mossos també hi ha molts consells, no? I molt tipus d'informació, no? Sobre aquest tipus d'estafes, no? Qualsevol persona que tingui una mica que vulgui saber una mica quines estafes estan fent, no? Dintre de la pàgina web de Mossos hi ha molt tipus d'informació sobre aquest tipus d'estafes, que també va bé, pues, entrar un dia, no, i mirar aquestes estafes per conèixer-les, no? I que no ens passi.
Clar, perquè a més s'han anat sofisticant al llarg del temps. Abans ens arribaven SMS en anglès i tal, i ara fins i tot ens arriben en castellà i també en català. És a dir, que quan tu veus potser un SMS en català no penses que hi hagi darrere algun hacker que ens vulgui, doncs, estafar, no?
Sí, sí, ha anat millorant, no? I també aquesta, quan clonaven una pàgina web, al principi era molt, molt cridaner, no? La diferència que hi havia entre l'original i la... Clar. I la falsa, no? Com això està donant diners, pues la gent s'especialitza en això i cada cop ho fan millor. Al final, si és una cosa rentable, pues poden invertir temps i diners en això.
Anem, si et sembla, a canviar de tema en aquests últims minutets que ens queden, i és que aquest diumenge tenim, com tothom sap, aquestes eleccions municipals aquí a la nostra ciutat, i doncs Mossos d'Esquadra i Policia Local, sempre que hi ha uns comicis electorals, doncs fa un dispositiu especial durant tota la jornada, no? No sé si ens pots explicar una mica com anirà.
Sí, farem un dispositiu conjunt amb Policia Local, no? I Mossos. Ja s'ha parlat, no? Tenim 18 col·legis electorals, farem 9 i 9, no? Cada policia farem aquests nous col·legis electorals. Per part de Mossos hi haurà uns 30, aproximadament 30 efectius, no? que segueixin aquest dispositiu, no? Que estan participant en aquest dispositiu. I bueno, per sort, no? La situació política és més tranquil·la, no? Que fa anys enrere, no? I això ens permet a Mossos a que aquest dispositiu sigui més flexible, que aquesta presència, no, en els col·legis sigui dinàmica i no sigui fixa, i bueno, i en principi no ha d'haver cap problema, no? Perquè la gent pugui efectuar, no, el seu dret a votar, no?
Clar, perquè habitualment, doncs, Mossos i Policia Local us encarregueu, us dividiu, com explicaves, els col·legis, i aneu controlant, doncs, que no hi hagi problemes. És habitual que hi hagin molts problemes o acostumen potser a ser coses puntuals i es desenvolupa amb total normalitat la jornada?
Normalment s'ha de desenvolupar en normalitat, no? Sempre hi ha un petit conflicte, no? Al final hi ha molta gent, no? que conflueix en el mateix lloc a la mateixa hora, no? I al final sempre hi ha algun conflicte de cua, però no relacionat, no, en el fet de la votació, sinó pues en això, no? Que aquestes situacions, no? Que per cues o per una mica d'aquesta quantitat de persones que conflueixen en un mateix lloc que es poden donar.
Doncs, Víctor, no sé si ens queda alguna cosa per explicar d'aquest dispositiu o ja ho tindríem.
No, com he dit abans, no és una jornada que en principi es presenta tranquil·la. Farem el nostre dispositiu i la gent podrà votar tranquil·lament.
Doncs, Víctor Corbato, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.